Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, comencem aquesta segona hora que ens arribarà fins al punt de la una, el moment que donem pas ja a l'informatiu, però d'aquí res, d'aquí una estona ens arriba l'Abel Font, que ens explicarà quins seran els temes que tractarà el programa informatiu d'avui, l'espai informatiu. També tindrem al nostre voltant amb l'Anna Ruiz, aquest espai d'anàlisi, divulgació i reflexió sobre els fets que són notícia o sobre qüestions de fons. Després recuperarem i hem de... que havien de fer a la primera hora l'aigua clara. Suposo que en traurem l'aigua clara, com fem sempre amb la Montse Hidalgo, amb aquesta entrevista al professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials, Jorge Rodríguez Ménez. També formarà part l'agenda d'activitats culturals, el racó poètic d'en Baltasar i, com no, el safareig de la Nuri amb Nuri Català, el món de la televisió, l'actualitat sobre el món de televisió i també aquests comentaris que fem sobre les portades de les revistes del cor. També cal dir que avui és dimecres i és el dia que hem de conèixer quin serà el guanyador del dècim de loteria. Bé, explicat tot això, doncs és aquell moment que sí que ja anem a donar la benvinguda a l'Abel. L'Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Molt bé, gràcies.
Sense homes ni dones, doncs anem a començar avui, no? Vinga.
Actualitat local, la que ens toca de més a prop. Vinga. Titulars de l'informatiu d'aquest dimecres 11 de desembre. Tema d'obertura. Ajuntament i Col·lectiu Solar presenten a l'Escala el projecte de sobirania energètica per a la instal·lació de panells solars a 150 habitatges, equipaments i empreses. Se'n farà una xerrada pública. Aquest divendres, demà passat, a la llar del jubilat, és oberta a tothom a 7:45 del vespre. Què vol dir quan he citat 150 habitatges? És a dir, és un col·lectiu que dius, a veure, a mi m'interessa, ara diries tu, Joan, que tens una casa molt maca aquí en ple nucli de l'Escala amb un teulat que tampoc és que aprofitis molt i molt més que per evitar que s'hi plogui a dins de casa. M'interessaria això de posar plaques solars per generar la meva pròpia energia que consumeixo a casa i així estalviar la que em ven a un preu escandalosament car la multinacional de torn. Però escolta, és que això té una inversió important.
Aquí està.
Val uns quartos. Quants anys trigaré a amortitzar aquesta inversió a canvi de l'estalvi que vaig fent un dia sí i un dia també? Doncs mira, aquest col·lectiu, que ja s'ha presentat en altres poblacions o en altres llocs, parteix d'una idea tan senzilla com que si som molts, quan anem a comprar la matèria prima, és a dir, quan anem a comprar les plaques solars, si en comprem 150 en lloc de comprar-ne 3, doncs segur que ens fan algun descompte, segur que surt a compte. Doncs ells fan de mitjancers. El col·lectiu solar diu, busquem 150 vivendes que vulguin instal·lar plaques. Qui diu vivendes? Diu vivendes, empreses, equipaments públics de l'Ajuntament. L'Ajuntament ja diu que hi vol jugar-hi, d'acord. Veurem com ho canalitzem, a quins edificis posem plaques solars. Ja en tindríem un grapat. Si ara sumem tota una sèrie de privats i d'empreses que vulguin instal·lar-la, doncs calculen, diuen, que la factura s'abarateix almenys entre un 30 i un 40%. Tema d'obertura, més detalls a la una. Després, parlarem de Nadal als museus. El Museu El Folí de la Sal participa per primera vegada a la campanya Nadal als museus. Ho fa amb un joc de pistes encadenades per tal que els més petits descobreixin els secrets més amagats del museu. Durant la primera setmana s'ha comptat amb un bon nombre de participants, els quals s'espera incrementar fins a finals de la campanya, el dia 7 de gener. Parlarem també d'aquest cicle nadalenc amb una de les activitats més tradicionals i de les quals aquí a la ràdio en parlem dia sí dia també, com és la quina. I parlar de quines a l'Escala és sinònim de quina al cert. Tot i que hi va haver un temps en què hi havia dues quines, la que organitzava el cert i la que organitzava el futbol. De fet, la que ha tingut una trajectòria més llarga en les últimes dècades ha estat la del cert, doncs ha començat temporada aquest cap de setmana passat. Vam anar-hi un dia a copsar l'ambient, a recordar els ets i uts de com funciona aquesta quina. I avui escoltarem la presidenta, la Mercè Rueda, fent-nos-en venir ganes. perquè se'n van fer dues sessions, el dia 6 i el dia 8, és a dir, divendres, diumenge passat, i aquest diumenge hi ha la tercera, i així tots els diumenges i jornades vermelles de calendari fins a arribar a Reis. En l'àmbit esportiu, el Club Tenis a l'Escala fa una festa sorpresa a l'Antoni Márquez, el que ha estat l'encarregat de les tasques de manteniment de les pistes i també entrenador dels petits. Márquez, que estava vinculat a l'entitat durant 15 anys, o des de feia 15 anys, s'ha jubilat i el club ara ha començat a buscar, a buscar-li relleu.
Tot un personatge, l'Anton.
Sí, no?
Sí.
L'he conegut ben poc, però...
Jo, la meva filla, quan anava a fer tennis, ell era el seu professor de tennis, i bueno, tots els que han començat a fer tennis aquí a l'Escala han passat per les seves mans.
Doncs segur que la jubilació la tens ben merescuda. Disfruta-la. Trobarem a faltar, però disfruta-la ara aquesta època que comences, espero que més relaxadament. Després d'esports, l'agenda d'un cap de setmana en què hi consten presentacions de llibres, com el de Rafael Bruguera sobre la biografia de Martí Raureta, i en parlàvem amb molt de detall, de llibres com El meu germà a les alforges, de Paco Jiménez, es presenta dissabte a Vitela, o com la reedició dels Pobles de l'Alt Empordà, volum 2, de Montserrat Vaireda, que es presentarà diumenge al migdia a la llibreria Vitela, també. Aquest cap de setmana, presentació del projecte col·lectiu solar que comentàvem fa uns instants, activitats al Parc de les Olors, a la biblioteca, i especialment aquest cap de setmana és el cap de setmana de Pastorets. Doble sessió, dissabte a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda. Voleu assegurar-vos en l'entrada? Podeu comprar-la anticipadament a Cala Joina al preu de 6 euros. Si us torbeu i no la compreu fins al dia en qüestió a la sala polivalent mateix, llavors us valdrà 7 euros. El sorteig de Ràdio L'Escala.
El sorteig de Ràdio L'Escala. Tenim dues entrades dobles, una per dissabte i l'altra per diumenge. 972-77-1000 per poder participar en aquest sorteig.
Participeu-hi, sí, però en definitiva i en el fons no deixeu d'anar als Pastorets.
Exacte.
El temps amb en Sergi Corral apunta en jornades de cel més variables, sobretot més fresques, i la temperatura aquest matí, d'acord, ja no era tan incòmode perquè no hi havia la tramuntana, però com ha baixat la temperatura.
Exacte, i estàvem parlant al començament amb la Cristina i parlant de 14 graus, com començàvem la primera hora del més calent a l'Aigüera, avui ja 7 graus menys. Estàvem a 7 graus, la meitat. Déu-n'hi-do. Briga't bé. Briga't, tapa't. Bona nit i tapa't.
I passa per l'ombra. No, aquest cas passa pel sol.
Seria més aviat pel sol.
Just després de l'informatiu, el suplement alcaldia, amb tot allò que vulgueu preguntar-li a l'alcalde, si no ens pregunteu o no ens feu arribar preguntes, ja les faré jo. Entre elles, com ha anat la reunió d'aquest matí, que heu mantingut a Figueres, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, on es presentava el Pla Estratègic per a la Gestió de Residus, Pla Estratègic d'Àmbit Comarcal per a la Gestió de Residus. I això què implica a l'Escala? Ara que estem a punt d'aprovar o de renovar la concessió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, com s'ha d'adaptar aquest contracte d'alta volada a nivell local escalenc amb aquest Pla Estratègic de Gestió de Residus? Vol dir amb aquest pla estratègic que aplicarem ja d'una vegada la recollida selectiva pel que fa a la fracció orgànica? Vol dir que farem més contenidors soterrats? O potser que intentarem aplicar el recollida porta a porta en algun barri de l'Escala? És millor el porta a porta que els contenidors? Avantatges i inconvenients d'una cosa i altra, senyor alcalde? Doncs d'això en podríem parlar a la mitja hora que tindrem de quarts de dues a les dues, just després de l'informatiu.
Perfecte. Doncs a la una notícies, mitja hora més tard, doncs alcaldia Bel. Doncs t'esperem per anar ampliant continguts.
Va, doncs fins a la una.
I continuem aquí el més calent a l'Aigüera. Posem-hi una cortina musical. Avui, si no haguéssim estat en setmana de marató, la música que tocava era aquest chill out, relax, aquestes músiques en plan tranquil. Però hem decidit aquesta setmana per anar fent boca, per anar animant el que és la marató, que segurament tots els que ens estan escoltant amb alguna que altra cosa hi col·laboraran. Recordem que també parlàvem de les quines del CER, la quina del CER també fa tirades solidàries, i també cal dir, doncs, que la penya Esquena Pelat de l'Escala, la penya gironista que es va inaugurar la setmana passada, farà una setmana, doncs, també participa en una d'aquestes quines solidàries per la Marató. Molt bé, doncs anem a escoltar, doncs, un d'aquests temes així més aviat en plan relax. Un dels cantants, una de les cançons d'aquestes que als anys 80 es va escoltar molt i molt, un èxit de la Unión, era aquest Lobo Hombre en París, que amb una versió chill out de relax s'escolta d'aquesta manera. En París, ells són Island de Sant, una versió més tranquil·la, més chill-out, més relaxada, d'aquest Lobo Hombre en París, un dels èxits de la Unión, la música dels anys 80. Bé, i ens havia quedat pendent, en principi deia que primer escoltaríem al nostre voltant, deixarem, ho tornarem a canviar, el dia de canvis. Bé, anem, sí, a recuperar el que ens portava la Montse Hidalgo, l'aigua clara. En traurem l'aigua clara, sí. Avui crec que sí, és molt interessant el que ens explicarà Jorge Rodríguez Menés, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials, tot això relacionat amb el que és la violència masclista. L'escoltem i, sobretot, estem molt i molt atents.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
Més de 1.000 dones assassinades a Espanya des de l'any 2003. Aquest és el balanç de víctimes de violència masclista des que es va començar a fer el recompte en ple segle XXI. Avui volem treure l'aigua clara sobre què o per què es produeix aquesta violència i per això ens fixem en els primers resultats d'un estudi pioner que apunten, per exemple, que en parelles on la dona té més estatus que l'home hi ha més conflicte. Jorge Rodríguez Menés és professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials i membre del grup de recerca en demografia i sociologia i en criminologia i sistema penal de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Què tal?
Hola, muchas gracias.
És la primera vegada que es fa una recerca amb dades de parelles afectades per violència masclista. Quines són exactament aquestes dades que estan analitzant?
Bueno, son datos del Departament de Justícia, de los serveis de penitenciarias, y son los datos que ellos recogen de los agresores y de sus víctimas. Y son datos muy completos que recogen ya sean los historiales de los agresores de por vida, como también algunos datos sobre sus víctimas y también si vuelven a ser revictimizadas en el tiempo, también algunos datos sobre estas víctimas. Son datos muy completos y vienen de los archivos del Departament de Justícia.
Per tant, són dades de Catalunya. Hi poden haver matisos sobre situacions de violència, per exemple, i entorn urbà o tipus de població, per exemple? Tenen vostès també aquestes dades territorialitzades?
Sí, tenemos algunos datos sociodemográficos, por ejemplo, el lugar de residencia y el tamaño del municipio de los agresores y de las víctimas. Por lo tanto, sí podremos hacer comparaciones de prevalencia, por ejemplo, de la violencia de género en ámbitos urbanos o rurales, pero también, por ejemplo, podremos comparar grupos de edad. Tenemos alguna información sobre la condición socioeconómica de los agresores, de trabajo. Son datos que queremos expandir más adelante. Tendremos aún mejores, pero de momento sí ya podemos contestar algunas preguntas o empezaremos a contestar algunas de estas preguntas.
Doncs comencem per preguntar si ja tenen vostès més o menys dibuixat algun tipus de patró, un perfil d'agressor, per exemple, o també hi ha un perfil de víctima?
Las víctimas todavía no hemos empezado, bueno, hemos trabajado un poquito, pero realmente el trabajo más duro hasta ahora ha sido reunir los datos en un ficheros únicos que se puedan analizar, porque muchos de estos datos están en bases de datos distintas y lo complicado ha sido, con medidas de encriptación, poder unirlos, ¿no? De momento nos hemos concentrado más sobre los agresores y sobre los que empezamos a tener algunos datos. Por ejemplo, sí que hemos empezado a compararlos para ver si tienen patrones distintos a otros condenados agresores, porque una de las cosas características del estudio es que contamos con un grupo de control con el que podemos comparar de otros condenados por otros delitos y comparamos, digamos, los agresores de violencia de género con estos otros delincuentes. Y lo que, por ejemplo, nos gustaría saber si son parecidos o no. En la literatura hay cierta polémica sobre si son simplemente violentos, ¿no?, o muy parecidos a otros delincuentes violentos, y ya hemos encontrado algunos datos o resultados que parecen indicar que no son exactamente igual que otros violentos, que tienen una pauta propia característica de, precisamente de los agresores de violencia de género, ¿no?, pautas específicas.
Vostès també estan fent una cosa molt innovadora, que és analitzar aquests patrons des del punt de vista de les parelles. Aquest és un salt important, agressor i víctima per primera vegada, no?
Exacto. El estudio cuenta con dos fuentes de datos. He hablado solo de la primera, que son los datos estos del Departamento de Justicia, que también intentaremos hacer vincular precisamente para ver si las situaciones relacionales o cuando la pareja, los miembros de la pareja difieren en algunas cosas importantes, si esto resulta o redunda en mayores probabilidades de ser victimizadas, por ejemplo, de las mujeres. Esto lo hemos empezado ahora a trabajar con datos de encuestas, encuestas europeas de conflicto en pareja y también encuestas españolas de victimización. Y lo que hemos encontrado muy interesante es que, en contra de la opinión generalizada de que cuanto más vulnerable es la mujer o más dependiente, más violencia puede haber en la pareja, lo que encontramos es que cuando es el hombre el que tiene una posición inferior, digamos, por motivos ya sea de empleo, porque ha perdido el empleo, o incluso pues porque tiene un estatus, por ejemplo, migratorio, ¿no?, es un inmigrante y ella es una mujer nacional y tiene un estatus superior por este motivo, cuando existen estas inconsistencias de estatus, cuando el hombre tiene menos estatus que la mujer, tiende a recurrir a la violencia con más frecuencia de lo que cabría esperar. Y esto lo explicamos un poco como una manera de compensar este menor estatus que tiene el hombre respecto a la mujer, compensarlo con la violencia para intentar restaurar el estatus tradicional superior que tiene el hombre respecto a la mujer.
Vostè referia a estatus al que col·loquialment s'anomena el patriarcat, no?
Sí, exactamente. El estatus, digamos, superior cultural del hombre sobre la mujer, la idea de que el hombre toma las decisiones, de que es el que tiene, digamos, la sartén por el mango. Y efectivamente, cuando en otras situaciones de su vida el hombre no está en la misma posición que la mujer, o por situaciones de la pareja, es la mujer la que tiene una posición superior de trabajo, o migratoria, o nacional, o en este caso de estatus nacional, pues es en ese caso cuando el hombre recurre más a la violencia.
Això explicaria, per exemple, que la independència econòmica no ha fet restar casos d'agressions de gènere. És més, sí. Les xifres, sensació que estan augmentant.
Sí, efectivamente es una buena explicación para lo que parecería ser un repunte, que tampoco lo es, porque las cifras son bastante estables. Siempre se ha dicho en la literatura, en las encuestas que se han hecho europeas de violencia de género, las sociedades nórdicas, donde la igualdad de género es mayor en Europa, siempre han dado tasas superiores de violencia de género, y es como una especie de contrasentido, porque es como si cuanta más igualdad hubiera, más violencia hay. Y esta teoría pues podría explicar, o los hallazgos que tenemos provisionales parecerían indicar que podría ser precisamente que la igualdad generara inseguridad en el hombre, que fuera un momento, digamos, histórico, donde a lo mejor la violencia repuntara por motivo de la mayor igualdad, ¿no? Hasta que, digamos, la cultura, esa cultura patriarcal de la que hablábamos antes, pues se fuera socavando, ¿no? Y ya hubiera de verdad una cultura, digamos, de igualdad mayor.
Les dades que vostès estan utilitzant per aquest estudi investiguen si encara la violència de gènere es pateix en silenci per part de les dones, potser més una violència psicològica que no física?
Bueno, en las encuestas que nosotros trabajamos no solamente violencia física, en violencia psicológica, incluso amenazas o miedo. En uno de los trabajos que estamos trabajando, que están mis colegas María José González y Clara Cortina están trabajando, miran, por ejemplo, simplemente el conflicto grave, digamos, dentro de las parejas, que luego podría desembocar en violencia, no necesariamente se manifiesta en violencia. Y sí, encontramos más o menos las mismas pautas de inconsistencia, este problema de la inconsistencia de estatus, que parece llevar a más o incrementar la probabilidad de que el hombre recurra a la violencia para resolver conflictos relacionales, ¿no?, en la pareja.
No sé si vostès també utilitzen dades de salut i si es poden trobar que hi ha violències que es poden quedar ocultes i que, per exemple, es puguin detectar darrere de patologies o d'algunes afeccions.
Bueno, una de los objetivos del estudio era ligar estos datos que tenemos del Departamento de Justicia de todos los condenados por violencia de género durante 5 años con los datos de salud, del CAT Salud, con sus historiales médicos y también el de sus víctimas, ¿no? Y también con datos de empleo y de ayudas que podrían haber recibido de los servicios de empleo. Y para eso pues estamos firmando, precisamente en breve firmaremos un convenio. La verdad es que ya las negociaciones han sido arduas, pero ya estamos prácticamente al final del camino, entre varias instituciones para juntar los datos de los agresores y de las víctimas, penitenciarios, digamos, o penológicos y criminológicos, con estos datos de salud y de empleo. Y esto nos permitirá saber, por ejemplo, si mujeres que tenían una serie de pautas o sintomatologías o trastornos, digamos, médicos, y esto se veía en su utilización y pauta de utilización de los servicios médicos, aparecen después como víctimas de violencia de género. Y nos permitirá entonces también identificar los factores de riesgo a nivel médico e intentar hacer un trabajo más de prevención en estos servicios primarios, que al final son los que tienen más acceso a la población general vulnerable, ¿no? A las mujeres más vulnerables.
Al principi de la conversa ens parlava de que també fan un seguiment especial de les persones que estan condemnades per delictes de violència masclista i són persones que estan fent cursos, que s'estan reeducant. Vostès també ens donaran respostes de com s'ha d'educar la igualtat i si funciona aquesta reeducació?
Sí, de hecho uno de los aspectos del proyecto que buscábamos, uno de los objetivos era tener resultados prácticos también respecto a los agresores, qué funciona o qué no funciona en la reeducación de los agresores, porque al final lo que nos interesa es realmente saber cómo podemos reducir este problema, ¿no? Y la reincidencia. condenados por violencia de género, aquellos que van a prisión, son o no eficaces. Y estos cursos ahora mismo combinan, tienen terapias cognitivas con contenidos de reeducación en términos de respeto hacia la mujer, de comprensión del problema de género, de la violencia en general que sufren las mujeres. Y lo que hemos comprobado, y estos sí que ya son resultados finales, digamos, es que efectivamente los cursos son eficaces, consiguen reducir la reincidencia y lo hacen más que otros cursos que los presos condenados por violencia de género toman en prisión, como pueden ser cursos para la capacitación profesional o algunas terapias que pueden tener por motivos de adicciones, etcétera. Son eficaces, sabemos que funcionan. Esta combinación de terapias cognitivas y de poco teràpia social, digamos-lo, funciona.
Doncs ens quedem amb aquesta primera evidència positiva. L'estudi està en marxa. Quan tindran vostès més dades? Aviat?
Bueno, esperamos realmente ya, digamos, lo más difícil está hecho, que era, como he dicho antes, poner todo junto, todos los datos en un poder asociarlos. Y en los próximos 6 meses es cuando pensamos obtener la mayoría de los resultados más importantes. Somos un equipo grande de cerca de 10 personas y sí, en los próximos 6 meses esperamos poder informarles de más resultados igual de interesantes.
Doncs esperem aquestes noves dades, i tant que sí, aquesta bona feina. Jorge Rodríguez Menés, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials, membre del grup de recerca en demografia i sociologia i en criminologia i sistema penal de la Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Bé, segur que l'aigua clara l'hem tret, com sempre ho fem, amb aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. I de la Montse Hidalgo anem a l'altra que teníem preparat, que és aquesta secció que ens porta l'Anna Ruiz, que es titula El nostre voltant, i avui el nostre voltant parla que reflexiona, més ben dit, sobre els fets que són notícies o sobre les qüestions de fons que marquen el present. I com sempre, doncs, s'acaba amb una cançó. Avui el titular diu que el que parlarà el professor Pau Canaleta analitza el tractament mediàtic als mitjans de diverses informacions derivades del procés amb la pregunta que és informació o relat. L'escoltem.
Què ha estat i és el procés als mitjans de comunicació? Informació o relat?
Los datos
no tiene ningún dato.
Es sobre sí, ya, pero se olvida de Ronald Reagan.
¿Ronald Reagan? Eso es un nombre, no un argumento.
¿Qué opinas, Roger?
Hablaré con él. Traedme a un liberal distinto.
¿Esa es tu solución? No podemos controlar qué invitados vienen al programa.
¿Sí? Ya lo verás.
¿No buscamos noticias equilibradas y justas?
Estoy equilibrando. Llegaré a las noticias justas cuando Genity mejore.
¿Y si no mejora?
Pues bien, escribirá un guión.
Se puede hacer.
¿Qué? No puedes hacer eso. Esto es una cadena de noticias, no de comedias.
Esto es un programa de opinión. No preparo a mi gente para fracasar, los preparo para triunfar. Y si no te gusta cómo hago las cosas, vete a buscar trabajo en la cadena de noticias de Clinton.
Es mejor que trabajar para la versión americana del Prada.
Jo, jo, jo. Por todos los santos. ¿Quién coño es esa menuda gilipollas?
Es nuestra mejor periodista política.
Pues ya no lo es.
El nostre voltant. La mirada del que passa.
Amb aquesta escena d'un dels capítols de la sèrie La voz más alta, sobre la creació d'un nou model de comunicació política amb Fox News als Estats Units, arrenquem aquesta reflexió amb Pau Canaleta. Ell és expert en comunicació política i autor del llibre 100 dies, una imatge.
Que ens trasllada, suposo, la sèrie molt ben feta, doncs és una mica com aquests estrategues o aquests responsables de comunicació són capaços d'això, no?, d'enfocar els temes en funció dels seus interessos i d'intentar influir l'opinió pública de tal manera doncs, que acabi beneficiant el govern, no? I jo crec que comunicativament un dels grans èxits del procés ha estat justament l'element comunicatiu, no? El fet d'intentar i aconseguir posar una visió, que no és res més que un relat, sobre el que ha anat succeint els darrers anys a Catalunya. I també en la manera com s'ha estructurat el procés, també a l'exterior. Ara, si ens hi fixem, el govern espanyol, a través d'Espanya Global, està intentant, jo crec que reconeixent aquest error i aquest èxit del procés català a l'exterior, de com han anat els esdeveniments, doncs està intentant també fer valdre el punt de vista del govern espanyol. En el fons, tot això, comunicativament, no és res més que una confrontació de dos relats sobre dos punts de vista de què ha passat aquests anys a Catalunya. Dos relats que es confronten, i al final, en tots els esdeveniments, sempre s'acaba imposant-ne un. I ara estem en aquest moment en què els dos estan bastant igualats i aviam qui dels dos s'acabarà imposant i al llarg del temps qui ens quedarà per la història.
El nostre voltant, un espai d'anàlisi.
Jo crec que, més que manca de pluralitat, jo crec que la crítica que se'ls hi pot fer justament és d'una implicació excessiva en política, ja sigui d'una banda o de l'altra, que els mitjans de comunicació han pres partit i a vegades han comprat acríticament doncs, visions del govern o missatges dels governs, tant d'aquí com d'allà. I això crec que al final acaba no només perjudicant el propi periodisme, sinó també a l'esperit crític i als ciutadans, al final, al conjunt dels ciutadans. Bàsicament perquè, en el fons, també el procés que ha vist fins ara és que, és allò, ni uns són tan grans per guanyar, ni els altres són tan grans per eliminar fer callar els que ja hi ha. No? I, per tant, hi ha com un empat tècnic, no? I el que es busca i el que s'ha de buscar sempre, o que crec que estem en aquest factor inicial de buscar, és com es pot créixer, no? I justament en el creixement es va, sobretot, a intentar difuminar els elements més estructurals i buscar elements més compartits, no? I segurament no tan potents.
Si queremos vencer a la CNN, MSNBC, CNBC, establezcamos un vínculo de lealtad. Lealtad entre nosotros y lealtad a la misión. La misión es venderle al norteamericano olvidado que su voz puede ser y será escuchada en nuestra democracia. Les daremos una visión del mundo como es en realidad.
Tengo una misión, emigrar del planeta donde sea feliz, donde ya nada duela. Tengo ganas de huir, todo está en mi cabeza. Que se acaben los miedos, liberar mis cometas. Esto es de locos, no hay quien lo entienda. Somos hormigas, sí.
El més calent a l'aigüera.
Bé, després d'escoltar el que ens portava a la secció a l'Anna Ruiz del nostre voltant avui amb el consultor de comunicació, el professor Pau Canaleta, parlant del tractament de mitjans sobre el procés, amb aquesta pregunta, informació o relat, i amb la música que sempre acaba la cançó, la música, la cançó sempre lligada al tema tractat. Anem ja, anem, que no, a obrir el safareig. I el safareig sempre amb la Núria Català. Núria, bon dia, bona hora, benvinguda.
Bon dia i bona hora, benvolguts radioients i radioientes.
Molt bé, tots saludats,
tenen
tot el seu lloc.
Tothom ja està a punt.
Exacte, ja saben que també avui, els 5 minuts abans
sí,
que arribem al
punt, final,
sabrem doncs, qui és el guanyador del 10è de Loteria per Gentilesa de l'Anxova Milionària. Que ja saps que cada setmana regala un 10è per als nostres oients.
Sí, sí. Molt... I la pizza ja que han tancat...
La pizza ja s'ha acabat.
Ah, jo pensava que...
No sé si han, tancat...
Però
sempre...
La promoció s'ha acabat.
Sí, ells tenen una època.
Això són promocions, eh?
Sí, ells van... Cada any ja portem anys amb aquesta col·laboració.
Bueno.
I atenció que aviat...
La
calçotada.
Passant festes.
Passant festes ja comencen els calçots. Sí. I també doncs, el Mesón del Conde també és un dels altres col·laboradors que tenim.
Sí, sí, uns altres col·laboradors.
Doncs mira, ja ho saben, doncs vagin fent lloc a l'estómac. Un cop s'hagi acabat les festes de Nadal, per entrar-hi els calçots.
Això, sí. Un parell de setmanes de règim i ja calçotada al canto.
Una de les persones que ja va provar la calçotada en un dels seus episodis, un dels seus capítols, va ser en Quim Mas Ferrer.
Sí.
I aquesta vegada el teníem a Llívia.
A Llívia,
en tota una polèmica.
Ui, quina polèmica. Déu-n'hi-do.
El Nacional...
El diari,
sí, el diari digital diu sí. El foraster ofèn Catalunya Nord i desobeeix TV3 i rep espanyol de merda.
Sí, eh? Sí.
Tot això venia a conseqüència que... Esclar,
la presentació.
La presentació que parlava de Llívia, comarca de la Cerdanya, un enclavament nevat més enllà de la frontera, una illa catalana envoltada de territori francès.
Així, anava anomenant tots els departaments d'aquest, de l'altre.
Però si anem a la web del foraster...
Anem a la web.
Al web de la foraster de TV3. L'anunci que fa, diu, Llívia, comarca de la Cerdanya, té dues peculiaritats. S'ho has dit 30 vegades perquè te surt.
Peculiaritats.
La primera és que és un municipi català, atenció, eh?
Sí.
Totalment envoltat per territori francès. La web de TV3,
eh? Sí.
Aquí ja no sí. Diuen Catalunya Nord,
no,
eh?
No, va dir. No.
I la segona, tal com està a punt de descobrir en Quim, és que és un poble amb vocació de capital del món. Els de Vilasacra es devien enfadar molt, eh?
Sí.
Perquè ells pensaven que el capital del món eren ells, eh?
Eren ells, sí. I resulta que no, que mira, jo també vaig quedar parada, capital del món.
I això dels de Vilasacra suposo que no els devia fer gaire gràcia, eh? Perquè fins a la capital del món l'ostentaven ells, eh?
Sí, sí.
A veure, aquí hi ha una polèmica que sortirà algú dient, no, que ens han robat aquí a la capital del món. Molt bé, doncs, Llívia va ser el lloc escollit per Quim Mas Ferrer, amb personatges com aquest.
Malament amo té el bestiar, però bueno.
Acabo d'enganxar l'amo. Si tu ets l'amo de tot això.
Sí.
Com et dius?
Marcel.
Marcel. Molt bé, Marcel. Venen molts autocars aquí?
Bueno, per sort en venen molts, però encara en podrien venir més.
Sí, tu ja estàs pensant de dir, hòstia...
Clac, money.
Clac, money.
Tot un personatge.
Eh? Sí, però han d'anar a esquiar a Font Romeu.
Sí. O poden anar a esquiar a Font Romeu o portar-los a la Molina o a Massella.
Sí, o sigui que allà que... no n'hi ha.
Allà és el que el gestionen, clar, allà no tenen...
Allà ho gestionen, però...
Clar, estàs.
D'allò
a França,
esquiar, esquiar a l'estranger.
Sí.
Bé, van anar a Font Romeu a esquiar, esquiar.
Allà ho gestionen i allà, mira, els aporten cap aquí amunt i avall. Clar, jo, Llívia, jo hi he estat, però no he estat mai en neu.
No, en neu no. No. Jo en neu he estat a la Molina. A la Molina,
sí, també. A la Molina i a Vallter.
Sí, i a Vallter, sí.
Molina i Vallter. No, a Baqueira no, perquè els vegades que he anat a Baqueira no. Tampoc hi havia neu. Sempre hi he anat.
Jo
Molina
i Vallter.
I després també una altra curiositat que em va fer gràcia veure-ho, perquè, esclar, jo he estat molt d'anys dedicant-me al bàsquet, yeah. I Llívia, quan va començar amb el seu club de bàsquet, sí, que tenia club de bàsquet Llívia i no n'hi havia Puigcerdà, Llívia no tenia pavelló, Puigcerdà sí que en tenia, tota una història, i ells tenien una pista així que la van cobrir, i nosaltres dèiem, per què no van a jugar a Puigcerdà, que és allà a tocar, i quasi molts de jugadors eren de Puigcerdà. I aquell pavelló van començar a cobrir, aquella pista la van començar a cobrir i
és el pavelló que és ara.
I jo aquell pavelló hi he estat, però no era com està ara. Era quasi en fase de construcció. I el primer que miraves, jo recordo d'aquella època que entrenaves, el primer que miraves era que no te toqués a Llívia. Llívia jugava amb la Lliga Gironina. Tu miraves el calendari i el primer, hosti, que no me toqui Llívia. I si te tocava Llívia, que no me toqui anant allà en ple hivern. Que me toqui o el primer partit de la primera volta o l'ult
o la
segona volta.
Tocar la primavera, ja.
I la vegada que vaig anar-hi, no, vaig tenir sort perquè va ser dels últims partits, l'única vegada que m'ha tocat. Va ser ja quasi al final de temporada. Que dius, estan de sort. Però Llívia te feia por,
allà. Però tu, ara vull dir jo, van haver d'anar a Font Romeu, a fer-lo de l'esquí. Van anar a un altre poble francès, a Dorres, per les Termes. Sí. Tota la part aquesta d'aquí de la Catalunya Nord, a per tot hi ha Termes, això. I després se'n van haver d'anar a Puigcerdà.
Puigcerdà a veure el hockey.
Però jo vaig trobar-hi faltar una cosa, i vaig trobar-hi faltar.
La farmàcia, no?
La farmàcia Esteve, del segle XV.
No va sortir.
No la van esmentar? No, per res.
Res. Ni ningú va dir res,
una
ni...
Una cosa que se considera la més antiga d'Europa.
Jo també es pensava... Jo, personalment, amb la seva opinió personal, per mi, va ser un dels capítols més fluixos. Diu que hi ha molta audiència. Jo ho vaig veure... Me va faltar gent.
Sí,
va faltar un xic de gent,
Sí, va haver d'anar fora a fer... Acabar de fer el programa, ja t'ho dic. Va haver d'anar... No va fer un allà. Els altres tots es van fer dintre del nucli, del poble. Després van anar a les afores perquè es vegin les vistes, però aquest no. També vam anar a Puigcerdà a veure l'equip de
hockey
sobre gel.
Que tan sols són 5 a la Lliga. Que el Puigcerdà algun any ha quedat campió de Lliga, està campió de Copa.
Ja té molt de tradició aquí a Puigcerdà, el hockey.
Clar, que el hockey van començar a fer allà en el llac aquell que tenen artificial.
Sí, sí.
I havia començat allà.
Sí, ja va començar allà, sí, perquè queda gelat a l'hivern. Però ara tenen un pavelló.
No, està molt bé, és pavelló, piscina coberta, està molt bé les instal·lacions que tenen Puigcerdà.
Doncs vaig trobar a faltar, el que torno a dir, la farmàcia, perquè és una,
sí,
una
que cosa que referència,
té
molt
d'importància i molta gent hi va. Ara és un museu, evidentment és un museu ara, però que no en parlessin ni res de res.
Tal com moltes vegades van a veure esglésies, van a veure una cosa que van a veure algun museu que és important allà al lloc que va, aquí no hi ha una referència a la farmàcia.
És que Llívia se coneix per això, eh?
Sí. Quan vas a Llívia, jo la primera vegada que hi vaig anar, que encara mig camí hi havia frontera. Ara ja no hi ha res, però jo recordo la primera vegada que hi havia la Guàrdia Civil allà a mig camí d'anar a Llívia, hi havia allà un garito i allà que et deixaven allà, et feien anar passar, i recordo que anar a veure la farmàcia allà a la part alta, diguem, de Llívia.
Sí, nosaltres vam estar de mala sort que el dia que vam anar-hi la farmàcia estava tancada perquè hi estaven fent reformes.
Això és el que et fa més ràbia, quan vas a un lloc.
I la vaig veure de fora, me vaig acostar, bueno, allà una mica, mirar, però no estava, li van dir que no, que estava en reformes i que no estava tancada. Està de mala sort en aquest aspecte.
Sí, és que, de fet, la gent, els podien dir de la gent de fora, bueno, ara perquè és temporada, aquí a temporada d'esquí, alguns deuen aprofitar per això.
Però
la gent
que va
a l'estiu, les visites que fas a Llívia, anar a la farmàcia.
Doncs no em van esmentar res. Vaig quedar parada.
És del tot curiós, doncs, que no sortís, que no fes cap esment i tot això, i van... I, esclar, també estava nevat, tampoc és allò que pots córrer, pots voltar molt per veure coses.
No, van tenir una gran nevada aquell... I va anar en ple hivern a fer la gravació, ple hivern. Aquella senyora, va sortir aquella senyora, que la neu... Un diu que la neu és or, i l'altre que és una
merda.
Una merda. Quan s'embrú la neu ja saps com queda.
Sí. Jo no hi ha... Un xic suposo que deu agradar, com cau i tot això.
Home, sí, quan està davant és bucòlic. Mm. És molt bucòlic.
En aquí, després de l'escala, les poques vegades que ha nevat, oh, mira que maco que anem a prestar.
Que maco,
quan comença a gelar, quan comença a embrutir-se, tot allò.
Sí.
I Déu-n'hi-do. I aquests municipis, bueno, aquests ja hi estan.
Bueno, aquests ja hi estan ja, preparats, ja tenen...
Ja hi estan acostumats.
Estan acostumats i... Ja està.
Inclús el tall aquell que es veien els nois, aquells com aprofitaven.
Ah, això, oi,
aquells
del flow, allà.
Aquells que tenien...
Flowers, aquells, sí.
Que tenien ja el seu circuit preparat per baixar així amb els esquís.
Sí, ja tenen allà el circuit. Per... I després se'n va anar amb una colla de... Aquell senyor que havia tingut un atac de cor.
Sí, havia sigut el flaquer.
Havia sigut el flaquer del poble, va tenir un atac de cor i es va agafar la vida més...
D'una altra manera.
D'una altra manera, i se'n van amb unes termes, que ja t'he dit que van anar allà a Dorres, a França, territori... Catalunya Nord. Catalunya Nord.
Perquè no tinguem una...
Això, que no tinguem una polèmica.
Una polèmica.
Tota la part d'aquesta n'hi ha de termes d'aquestes.
Mm-hmm.
Amb una pudor que fan les aigues.
Clar, és que de Llívia tampoc van veure gran cosa.
No.
Clar, tampoc es va córrer molt per...
No,
suposo
no,
degut
no.
A també de tal com estava la situació, no era pas un dia per anar a fer córrer carrers com habitualment fa, cap a un,
sí,
cap
sí,
allà,
sí.
A vegades entrar en una casa que veu oberta i no, vull dir, va ser així, és molt...
El que
molt
tu dius, que de tots els que ha fet fins ara, potser és el més fluixot.
Jo ho vaig trobar molt fluixot.
Sí.
Me va faltar, no? Me va...
Va faltar...
Tal com l'altre amb l'Òrrius, va estar molt bé.
Sí, i el primer, el de les... Allò, aquells focs que fan per Sant Joan.
Ah, sí, a l'ES.
Sí. Sí, va ser fins ara havia arribat a un nivell i aquest... Jo, per mi, ha baixat una mica el nivell.
Bueno, de fet, ja...
Ara, mira, té tota aquesta polèmica, ara, que Déu-n'hi-do.
Ara se'n parlarà. Sí. Però, bueno, ja té el Forasters, també ho ha fet, la temporada. Sempre hi ha hagut algun capítol que ha fluixejat un xic,
sempre n'hi ha, que, esclar, no sé per què, sí.
O poder no el poble no donava per si, o no ha sabut buscar bé la gent, o...
El poble no s'hi ha volgut implicar, esclar, perquè sí. Perquè tot això és que el poble s'hi vulgui implicar. El poble li diuen, ara ve el Foraster. Bueno, doncs, esclar, perquè tot això està preparat.
Bueno, esclar, l'equip de producció...
Sí, tot això està preparat.
I és el que busca la gent i tot això, i el que també els deuen dir, anem a veure aquell que cria gallines, anem a veure aquell que té vaques molt rares.
Si vol sortir, perquè, esclar, si no vol sortir, no poden pas obligar, perquè és el que vam parlar l'altre dia, hi ha els drets d'imatge, aquí. Si no vol sortir, no es pot pas obligar a ningú. I, esclar, aquí vaig veure que el poble no estava gaire...
No estava...
per la labor, que se dice.
Home, poder, potser, potser en alguna altra època, si no hagués anat en ple hivern, potser hagués sigut diferent, no ho sé, o poder no.
Poder si hagués anat a l'estiu,
cap a l'estiu.
Maig, juny, per allà, poder si hagués sigut diferent. Però, esclar, aquella nit els hi va caure una gran nevada, i arriba allà... Els cotxes en mig metre de neu. Oh, de bonica, de maco era, eh?
Sí.
Jo he mirat des d'allà a casa, guita, que és com una d'allò, com una...
Sembla com un
paisatge de postal.
Sí, cas de passera, de postal, així,
sí,
tot nevat i tot això.
Era preciós, però... des de casa, eh?
Sí, però esclar... Molt bé, doncs, l'ES, Orrius, ara Llívia, i el pròxim és l'Albí.
A l'Albí.
L'Albí, que és de la comarca de Lleida. Situat
a... província de Lleida.
A les Garrigues.
A les Garrigues.
A les Garrigues, zona d'oli.
Sí, aquí, a veure, aquí serà... Suposo que irem a collir olives, anant aquí.
A veure quina època hi va, també.
A veure quina època hi va, si va a l'època de... No, aquest poble poc el havia sentit anomenar mai.
No, és que a vegades hi ha pobles que tampoc els desconeixíem, no? Perquè a Orrius jo tampoc sabia...
Sí, no, l'havia sentit anomenar Orrius, sí. Orrius, sí. I l'ES, bueno, l'ES també sabia. Sí. L'ES ja sabia que era a tocar quasi a la frontera.
Clar, Rodonyà...
Rodonyà, veus, tampoc.
Tampoc.
Rodonyà, tampoc.
Gisclareny?
Gisclareny.
Ah. I, bueno... Els altres, aquí tenim Riu de Canyes, Benifallet,
Riu de Canyes,
Sant Martí d'Ous també,
sí.
Cadaqués també.
Sí.
Serinyà també. Pax del Penedès.
No.
Si ja veus, ja és més complicat. Santa Pau també.
Sant, sí. Que és el que van repetir en Cabat.
Sí.
En Cabat, perquè sempre fan l'estrena i després fan una repetició.
Doncs dilluns,
i en Cabat van repetir Santa Pau.
Dilluns repeteixen Sant Martí de Tous.
Sant Martí de Tous, repetiran.
Dilluns a l'Albí, cap a les 10, 5 minuts abans de les 10, i després a les 11, Sant Martí de Tous.
Sí, sí. Bé.
Però això és el que ha donat de si...
Aquest foraster...
El foraster...
Sí,
i...
el programa fluixot, però... la polèmica...
La polèmica que, bueno, que veurem... aviam, cap allà on te va,
a
si
això
continua, té continuació, si hi ha alguna resposta per part d'ell o de TV3.
O poder no dir res i...
Mm-hmm. Després vaig estar mirant una sèrie que havia estat molt, molt comentada, penso que és que la tinc a la fórmula, que en tinc aquí les dues portals de televisió oberts.
Sí, ara una, no ho saps.
Sí, no, és que no, el títol en si...
No te'n recordes?
Parla de Navidad, però sí, és Dies de Navidad.
Dies de Navidad és una sèrie espanyola que...
El Dies de Navidad, sí.
A Netflix.
Sí, que la vaig estar veient, són tres capítols, que estan molt bé.
Sí, tres capítols, estan bé, o menys...
Molt bé. Recomanable, eh?
A Can Basté l'han recomanat.
Sí, doncs està molt bé, doncs, tres capítols. Primer les nenes quan són petites, són mitjanes i quan són grans.
Sí, això ja ho sé, són quatre noies.
Sí, són tres...
Tipo mujercitas, diu.
Sí, són tres germanes, una que és adoptada, que la salven de quasi estan a punt de matar-la, però són tots secrets de família que es van descobrir.
Es van destapant a mitjà que va passant.
I l'última part de quan són grans, amb la Verònica Forqué, que fa un gran paper
sí,
aquí.
Sí, van dir que la Verònica Forqué
està molt bé. Després hi ha l'Àngela Molina, hi ha la... Ara me'n recordo...
Sí, la...
Ai, se m'en va...
Sí, un elenco bo, molt bo, van dir, sí.
Bueno, hi ha la Victòria Abril.
Sí, també.
I me falta quina és l'altra. Que feia molt de temps que no la veia. A veure, si surt per aquí...
Sí.
Ara me surt.
Bueno...
Ara me surt la...
No, i després segurament que divendres que ve amb en Jordi Ordos parlareu de les nominacions dels Globus d'Or.
Sí, que ja veus que...
I haig de dir que hi ha dues pel·lícules de Netflix nominades, eh? Ja pots veure, L'Irlandès, i després Història d'un matrimonio.
Ah, aquesta no l'he vist.
No, jo tampoc, però la vull veure. Ha estat nominada, Està dintre de l'apartat de les millors pel·lícules. Doncs totes dues estan nominades. L'Irlandès i Història d'un matrimonio, que la protagonista és la Scarlett Johansson. O sigui,
l'estan anunciant. Perquè ara jo estic veient he començat a veure una sèrie de que és una noia que és que fuig de Los Angeles, que ha perdut una criatura, el seu matrimoni va malament i ella se'n va, és infermera, i se'n va a un poble de Califòrnia, de la part nord de Califòrnia.
Sí.
La part que fa fred. I al principi el metge no l'acaba d'agradar, l'alcaldessa és la dona que està divorciada del metge, bueno, es vol divorciar del metge, i diu que sí, que si no, no tindrà cap infermera. El metge diu que ja comença a perdre un xic, vol que ja... I és tota la història de com s'està adaptant aquesta noia aquí.
I jo ara he acabat de veure la primera temporada de Por 13 razones.
Ah, sí.
L'has vist tu?
No, encara no.
Doncs tu l'has de veure.
Està molt bé, està.
L'has de veure, És punyent, És...
Sí, és d'aquestes que han estat destacades.
Sí,
aquestes,
sí, sí. Por 13
razones. Però és que ara hi ha tantes sèries que... escolta'm, ja no saps si...
Ja no saps.
I ara també han arribat pel·lícules de Nadal, que també n'he vist alguna. I alguna altra sèrie de Nadal, bueno.
I després haig de dir que a Antena 3 ja fan la promoció de Tocar a Me Suena.
Sí, ho vaig...
Estan promocionant. Suposo que ha passat festes.
Ja
perquè
començant.
El programa de l'Arús, que feien el divendres passat, no el varen fer. No sé si era perquè era festa, o sigui, però va baixant, d'audiència.
Sí, perquè jo no veig que porti res diferent.
El primer dia un 9 i el segon dia va baixar el 6.
És que no porta res...
Res.
L'Arús és que hi ha gent que la posa en un altre lloc...
I res.
Si fas bé el teu, doncs continua amb el teu.
Sí.
I ja està, no t'emmerdis a fer res més, perquè... I no vagis a voler competir, sobretot amb altres cadenes, sí, que això ho porten molt de temps fent-ho. Però no... Jo no li deia per futur, com vaig veure que volia fer un programa així d'entrevistes...
No, no, molt...
Si tu el vols posar en el teu programa, dius, vale. Sí, però si no, no... I això que el seu programa va aguantant, de moment.
Va aguantant, però... Mm. Ja t'ho dic, un divendres a la nit només fer un 6% d'audiència és un fracàs total.
És pobre, vull dir que les altres cadenes, el que estan fent fa temps encara té audiència, sí. I el teu no has fet alguna cosa diferent perquè la gent vingui cap a tu.
Home, esclar, mm. Sí.
Molt bé, ràpidament, Nuri, dues coses. Primera, titulars principals de les revistes.
De les revistes, mira, tenim a 10 minuts l'Eva i en Cayetano, aquí posa escapada familiar a Sevilla. O sigui, s'han escapat a Sevilla per arreglar, perquè hi ha rumors que no van bé el matrimoni. Mm. Perquè amb ell l'han vist amb una altra senyoreta, l'han vist
ai,
amb ell.
Ai,
ai, ai, ai, ai, ai. Hi ha rumors que no van bé i no sé si han anat a Sevilla a arreglar l'assumpte.
Ah, podia ser.
Portada de 10 minuts. Portada de lectures. Tenim a Jorge Javier, que l'han operat, l'han intervingut d'una operació cerebral. I ell, li han fet una exclusiva, i diu, me están medicando contra una depresión. Mira, veus? Mm-hmm. No hay mal que por bien no venga, jo hi afegeixo. Espero que se recuperi, eh?
Ràpidament, que tenim més, que tenim sí. Que anar a fer el sorteig.
Bueno, ja tenim a Lola, que ha començat les exclusives, perquè la gent ara ve l'hora de Nadal, i tenen gastos. Tenim exclusiva Jesulín i Maria Jesús. Han fet una gran reportatge a Ola, ambiciones, clar, evidentment, a casa seu. Exclusiva, Sant Valentí...
Algú els ha de pagar la festa de Nadal,
Festes de Nadal, i Cap d'Any, i Reis, i tot.
Algú els havia de pagar, i bueno, ens anem a Lola...
Ola és la que paga més... Ja ho sabeu, que sempre ho dic jo.
Mm-hmm. Bueno, molt bé, ràpidament, que estem fora de temps.
Sí, anem per la traca.
Doncs, tenim? Ja.
Tenim el número 24.183 de la Real Federació Espanyola de Rem. Mm-hmm. Tenim amb el número 1, Ramon Ministral. Amb el 2, Manolita González. Amb el 3, Montserrat Colomeda. Amb el 4, Francisca Callol. Amb el 5, Carme Moriscot. I el 6, Carme Pallarès.
Molt bé. La,
6 números.
La Carme Pallarès, que és de les que no pot participar.
No, la Carme Pallarès
perquè
no.
Perquè ella... No, només hi ha el...
No, només...
Vinga, clar, ràpidament. Vinga. Com me diguis prou, dic ping.
Prou.
Vinga. Doncs mira, el de la por.
A l'1. En Ramon Ministral. Li ha tocat el número.
Doncs ja ho saps, Ramon. Passa per aquí, matí i tarda, que sempre hi ha algú que altre, ja per venir a recollir aquest dècim de loteria, esperem, doncs, que
si no,
hi hagi sort.
Si no, aquests
són
aquests
punyeteros.
Aquests que li perdeu són punyeteros.
Són punyeteros.
Apa!
Ho deixem aquí, Nuri.
Adéu-siau i bona sort.
Jo ho sabeu. Doncs amb la bona sort que sempre ens desitja la Núria, que vam al programa. Us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel. Seguidament, alcaldia, ja ho sabeu. 972-77-1000. Fins que no traguem el nostre mòbil de la UBI, doncs aquests són... el canal de comunicació. La meva part, res més. Gràcies i fins demà. Adéu-siau. Comença, ja ho sabeu tot allò.